Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de boirines i núvols baixos matinals. La resta de dilluns el temps estarà inestable amb temperatures que baixaran a partir de la propera nit.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui és el dia, benvinguts a un supermatí especial per la sentència del procés independentista. Durant tot el dia aquesta emissora i tot el seu sistema informatiu estarà al peu del canó per explicar-vos la sentència, el futur de la torrellenca Dolors Bassa i com viu el Baix Empordà aquesta nova etapa que s'obre. Durant tot el matí, edició extraordinària del Matí Capital d'en Marc Clapés amb la redacció d'informatiu representada per en Gerard Escats, també a l'estudi per portar-vos el resultat i el contingut de la sentència en quant el coneguem. Ens allargarem tant com faci falta fins que tinguem el document de la sentència al davant i al vespre estarem en directe des de Torroella de Montgrí, on a les 8 del vespre hi ha convocada una concentració de rebuig, igual que en tots els altres punts del país, i òbviament també serem a Barcelona, que serà l'epicentre de les protestes. Et volem escoltar, volem que ens expliquis com estàs passant l'espera fins la sentència, què en penses del futur del país, quina ha de ser la reacció al judici. Tot això ens ho pots explicar en una nota de veu al 640-740-287, 640-740-287, o a les nostres xarxes socials, twitter.com/capitalempordà o facebook.com/capitalempordà. Aquest matí els nou acusats del judici del procés rebran una notificació amb la sentència, sabrem els delictes pels quals se'ls condemna, els anys que s'hauran de passar a la presó i els fonaments en què es basa la sentència. És a dir, quins delictes s'han pogut comprovar, i aquí ens hem de fixar en els delictes que s'imputen a Dolors Bassa. Els principals que van aparèixer durant el judici va ser el fet d'obrir centres de la seva conselleria perquè es fes el judici, també el fet que perquè es fes el referèndum, també el fet que va promoure la participació en el referèndum, sigui com sigui i tot i la presència policial, i també això, la primera part faria referència a la malversació, la segona a la possible sedició que se li està imputant, i també una qüestió que pot afectar el Baix Empordà, que és la sentència que es doni a Josep Rull, perquè recordeu que un dels principals arguments per donar suport a l'acusació de rebel·lió, i veurem si també a la de sedició, és que Josep Rull, l'exconseller de Territori, suposadament no va permetre que els vaixells de la policia espanyola atraquessin al port de Palamós. És una de les dades que haurem de tenir en compte. Davant d'aquesta sentència hi ha unes persones que aguanten la respiració per veure si els rumors que apunten a una pena del voltant de 10 anys són certs. Darrere seu tot un poble que també viu hores de neguit i que està preparat per sortir a protestar enèrgicament i pacíficament. Avui tindrem tots dos ulls posats a un poble molt concret, que és Torroella de Montgrí, que espera la sentència que definirà el futur d'una filla seva i de tota la seva família. Les implicacions de la sentència les explicava molt bé la mateixa Dolors Bassa l'última vegada que la vam escoltar al judici.
Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. Su sentencia, señorías, no solo determinará la etapa final de mi vida, no solo determinará lo que pueda hacer a partir de ahora, sino que puede ser un principio de una solución para muchas personas.
Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. I ara mateix hi ha moltíssima expectació davant la possibilitat que avui coneguem la sentència del Tribunal Suprem. De fet, si no hi ha cap canvi d'última hora, cap qüestió que s'hagi d'afegir a la sentència per part dels magistrats, avui serà quan la coneixerem, i serà en un dia en què, atenció, si heu de moure-us en tren, per exemple, perquè si heu d'agafar un AVE a Girona, heu d'anar amb molt de temps, perquè s'estan fent controls de seguretat per part de la policia. Això fa controls extraordinaris que impedeixen accedir a la terminal d'AVE de l'estació de Girona si no hi ha un bitllet, uns controls molt exhaustius que impedeixen agafar el tren a l'hora. De fet, hi ha molts retards en AVEs de Girona a Barcelona. També a Barcelona hi ha un control extraordinari a l'estació de Barcelona Sants. De moment la circulació per la xarxa viària és tranquil·la a l'espera de les protestes que pugui haver durant i després d'aquest dia d'avui, després que coneguem la sentència. Més enllà d'això, hi ha altres notícies que us hem d'explicar en aquest programa, el Supermatí, notícies que afecten el Baix Empordà, com per exemple que les retribucions dels càrrecs polítics al Consell Comarcal del Baix Empordà han tornat a ser a l'ull de l'huracà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El PSC critica l'increment en quasi 100.000 euros respecte al mandat anterior. En Manel Magrinyà ens ho explica. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha tornat a carregar contra l'augment de les retribucions dels càrrecs polítics del Consell Comarcal del Baix Empordà.
El que fa és insostenible el Consell Comarcal a curt termini. 100.000 euros pot ser l'increment només en pagar el personal polític del Consell Comarcal quan el superàvit pressupostari de l'any passat era menor a aquesta quantia.
Aquesta és la quantitat en què s'incrementa el pressupost respecte al mandat anterior. Segons el PSC, obeeix únicament a l'augment de les retribucions dels polítics.
I sabem què van cobrar tots els alcaldes de l'Estat i també concretament els del Baix Empordà l'any 2018. Maria Montells.
Bon dia. Tothom qui ho vulgui pot consultar-ho i dels municipis del Baix Empordà, l'exalcalde de Calonge, Jordi Soler, va ser el que més ingressos va rebre, mentre que Núria Berga, de Jafra, va ser la que en va obtenir menys. La diferència entre ambdós és de 47.000 euros.
Hem de tenir en compte les retribucions, això són les retribucions per part de l'Ajuntament. Caldrà veure també les altres retribucions que reben, com per exemple de la que parlàvem, aquesta del Consell Comarcal del Baix Empordà. L'Ajuntament de Verges haurà de reparar els desperfectes des del pressupost municipal, els desperfectes de la teulada de l'Institut Escola del municipi. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Així ho ha exigit el Departament d'Educació de la Generalitat i també ha demanat que s'enviï l'informe tècnic per poder comparar amb el que ells tenen i veure quines solucions hi poden haver.
Recordem que la setmana passada vam explicar que l'Ajuntament de Verges havia dit prou i va dir que fins que no li reparessin la teulada del seu institut escola, faria o aturaria les classes cada cop que hi hagués tramuntana i fort vent i fortes tempestes per les dificultats que tenen, dificultats claríssimes que tenen per donar classe en aquest institut escola. Doncs ara la Generalitat els diu que això ho han d'arreglar ells. La CUP, soci extern del govern de Calonge i Sant Antoni, qualifica de decepció el fet que l'Ajuntament hagi girat la pancarta dels presos que hi ha a la façana de l'Ajuntament. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Lluís Casas, regidor CUPaire, afirma que respecta però no comparteix la decisió de girar la pancarta. De fet, assegura que després que emplacessin l'alcalde a no despenjar la pancarta passés el que passés, estava disposat a ser corresponsable del que comportés desobeir la notificació de la Junta Electoral. Junts per Calonge també està en contra i exigeix tornar a girar-la.
L'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols aconsegueix la cadira adaptada que demanava una nena amb necessitats especials perquè així ho havien prescrit els metges.
La cadira la pagarà el Departament d'Ensenyament i arriba després d'un mes que la nena estigués escolaritzada al centre. També s'han posat dues barreres als lavabos per fer-los inclusius i facilitar-ne el seu ús a aquesta alumna.
L'estrena de l'últim film de Woody Allen va donar aquest cap de setmana el tret de sortida al Begú Film Fest. Miquel 40.
L'estrena del film que narra la història d'una jove parella d'enamorats universitaris que es disposen a passar un cap de setmana a la ciutat de Nova York ha estat la cirereta del pastís d'una edició que també ha comptat amb espectacles al carrer.
I aquest cap de setmana que ve tenim tots plegats una bona oportunitat per descobrir la natura de les Gavarres, un paisatge pròxim i sovint desconegut.
Hola de nou, Dani. Efectivament, hi ha vegades que allò més pròxim en resulta un gran desconegut. I la natura que ens envolta sol ser un exemple d'aquesta afirmació.
Sovint sentim a dir que per conservar quelcom cal estimar-ho i per poder-ho estimar ens caldrà conèixer-ho. Així doncs, el proper 19 i 20 d'octubre us convidem a conèixer la flora i fauna de les Gavarres, un espai natural amb un dels ecosistemes fluvials mediterranis més ben conservats.
Així doncs, a més de presumir el nostre entorn natural, potser que de tant en tant ens decidim a trepitjar-lo, i aquesta pot ser una molt bona oportunitat.
Moltes gràcies, Manel. I des d'aquest dissabte hi ha una cançó que s'està reproduint sense parar i no volíem deixar l'oportunitat d'escoltar-la, també al Supermatí.
Li feia mitja fosques com estava.
aquí jaus lleó. La farola, la farola. De la edad que tiene, de seguida se la doy. Soy de la quinta de Momo, Norris y Matabacón. No faigues tan la canana, primo, si hay si no tens clar. Saps que diem a la cala, desembraga i a xorrar. La farola, la farola. Tiene mi pueblo que no las tiene Madrid: cova gran y cova larga, y ver las barcas salir. M'agrada el arroz en caldo, m'agrada el arroz sellar. La chica que més m'agrada es la que tinc al costat. La farola, la farola.
Aquesta cançó a la ràdio està a punt de ser penat per sedició, una cosa així.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va
aprofitar l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. Vital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Comença el dia amb núvols i cel tapadot. Tindrem pluja aquest inici de setmana?
Doncs el cert és que, tot i que es poden produir alguns ruixats, poca pluja s'espera. La setmana comença seguint la tònica dels dies anteriors, amb un matí amb boirines i núvols baixos. Al llarg del dia el cel es mantindrà entre mig i força ennuvolat, amb inestabilitat que anirà augmentant cap a la nit i propera matinada, quan el pas de la línia frontal ens portarà precipitacions en general de caràcter feble. La temperatura d'aquest dilluns encara comptarà amb poca amplitud tèrmica, amb valors entre els 17 graus de mínima i els 24 de màxima. Però un cop hagi passat el front, la temperatura baixarà amb valors més típics de la segona quinzena d'octubre. Demà la jornada serà inestable, amb l'amenaça d'alguns ruixats, cel variable i descens tèrmic.
Gràcies, Albert Aparicio.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els magistrats del Tribunal Suprem es reuniran avui després d'haver llegit i rellegit la sentència del judici del Suprem, i si no hi volen fer cap canvi, hi posaran la signatura, i després d'això ja no es podrà fer cap modificació en aquest document, i un funcionari anirà personalment a les presons de Lledoners, de Mas d'Enric i de Puig de les Basses a comunicar el contingut d'aquesta sentència als presos. També s'informarà als tres consellers, exconsellers que no estan a la presó, i un cop s'hagi fet aquest procediment, es farà pública la sentència sense tenir en compte les filtracions que hi ha hagut fins ara i que apunten a una pena de sedició i malversació pels presos que estaven al govern, i només de sedició pels que no formaven part del govern d'aleshores. Estarem molt pendents en aquest programa i en aquesta emissora de la sentència, especialment la de la torroellenca Dolors Bassa, i també dels passos que s'obren després. És a dir, un cop hi hagi la sentència, quina implicació té això per el temps d'estada de Dolors Bassa a la presó, perquè segons la sentència que li caigui, d'aquí un any, d'aquí uns mesos, i depèn també de la voluntat de Manuel Marchena, es podria acollir alguns permisos penitenciaris. És una dada que haurem de tenir en compte també molt, molt, molt i molt quan tinguem davant la sentència i tinguem la xifra pel qual d'anys als quals està condemnada. També tenim en compte que aquesta sentència es recorrerà primer al Tribunal Constitucional i després al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tot això arriba després d'un judici que, recordeu, es va allargar durant 4 mesos i que, en què vam tenir l'oportunitat de sentir cadascun dels presos polítics. Hem fet un resum de la declaració de Dolors Bassa davant del jutge Marchena.
No sé si estamos en un juicio político, no. No soy yo quien tengo que decirlo. Pero lo que sí puedo afirmar es que ante la exposición de estos argumentos de la Fiscalía estamos en un juicio que subyace un gran fondo político. Hacer un referéndum como una forma de compromiso institucional entre las instituciones y la ciudadanía. Nunca, o sea, por tanto, fue un acto más dentro de la legislatura. Nunca fue un acto concluyente, y menos para la independencia. Sí. Que a partir del día en que se suspende la ley no hay absolutamente ninguna acción, ningún gasto, no se hace absolutamente nada, no se materializa ni patrimonio público ni ninguna acción del gobierno de la Generalitat.
Vale.
Les pido y les hago reflexionar de que su sentencia no será solo mi libertad, sino que será la libertad en mayúscula de muchas generaciones. Muchas gracias, señoría, no solo por haberme oído, sino por haberme escuchado. Gracias.
Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, bon dia.
Bon dia.
Com està esperant aquesta sentència al municipi de Torroella de Montgrí?
Home, doncs amb una gran preocupació per les notícies que es van veient en aquests últims dies, perquè ens afecten molt directament. En el cas de la amiga, companya, regidora, exconsellera Dolors Bassa, i per tant, com et deia, amb una gran preocupació.
En quan se sàpiguen la sentència i la xifra de la condemna, hi ha alguna acció prevista a Torroella, alguna acció de protesta?
Bueno, nosaltres sempre que hi ha hagut alguna acció d'aquest tipus, per lo general ens trobem a la plaça de la Vila sempre a les 8 del vespre i llegim alguns comunicats. Evidentment, si la sentència és condemnatòria, com a ajuntament també prepararem un comunicat en el sentit de que entenem que serà una sentència injusta del tot.
Quina ha de ser la resposta al judici i la resposta a la sentència des del punt de vista institucional?
Des del punt de vista institucional, evidentment, mostrar la nostra més enèrgica protesta per una sentència que no compartirem, si és condemnatòria, i després, evidentment, de seny i de buscar sempre la manera perquè i demanar que la gent que està a la presó surti de seguida de la presó, perquè és una inconsistència, considerem que legal, humana, moral, i per tant ni un dia més a la presó aquestes 12 persones que fa la majoria dos anys o més de dos anys que estan, bueno, perdó, estan com màxim dos anys a la presó i a més de forma preventiva.
Té previst convocar algun ple extraordinari de rebuig?
Això en parlarem amb els diferents partits quan sàpiguem la sentència definitiva. El que sí que farem avui, si és que la sentència és condemnatòria, com he dit, és trobar-nos a les 8 del vespre aquí a la plaça de la Vila per mostrar la nostra desconformitat, i a partir d'aquí, si és condemnatòria, és fàcil que en els propers dies fem un ple extraordinari.
Ha parlat vostè en les últimes setmanes, els últims mesos amb Dolors Bassa?
Jo vaig anar-hi fa més o menys un mes i mig parlar amb ella. Com sempre la vaig veure molt forta, molt convençuda de evidentment de la seva innocència, perquè és que la Dolors no ha fet res, i demanant que si aquest test intern s'acabi aviat, no? Jo sempre dic que quan veig la Dolors mai perd el seu somriure, i a vegades sembla que ens dona més força ella a nosaltres que nosaltres amb ella. La Dolors està esperançada amb que la raó i la justícia doncs triomfin. Veurem si aquesta esperança avui veu la llum.
I a nivell social, això com es gestiona com a alcalde d'un municipi que té una de les seves filles a la presó? És una qüestió que també polaritza la societat. Fins ara en el ple municipal hi havia absoluta unanimitat. Des de les últimes eleccions municipals hi ha un regidor de Ciutadans que trenca aquesta unanimitat en contra dels empresonaments i a favor d'un referèndum, a favor d'un cert procés sobiranista. Com es gestiona això, com s'intenta mantenir la unitat social?
A veure, del coneixement a vegades ens surt l'estimació, no? I aquí t'arrulla que, com a tots els pobles, segur que hi ha gent molt independentista, gent que no ho és tant i gent que no ho és gens. Però el que sí que hi ha és la idea i el coneixement de qui és la Dolors Bassa. I pel que jo veig i el que jo palpo en la societat de Tarruella de l'Estartit és que siguin d'un color, siguin de l'altre, pensin d'una manera, pensin de l'altra, tothom té un coneixement o té una convicció comuna de que la Dolors a la presó no hi ha d'estar un dia més, perquè tothom la coneix i tothom sap que és una persona que no ha fet res, que és una persona que només ha fet coses bones per la societat. Per tant, aquesta bipolarització a Tarruella en aquest sentit, si hi és tan i tan petita que no es nota.
Una altra de les qüestions que l'afectaran i relacionat precisament amb això, de fet, Torroella és un dels municipis que més llaços, més pancartes, més cares de Dolors Bassa i demanant l'alliberament de Dolors Bassa hi ha, de tota la zona, però hi ha unes pancartes concretes que són les que estan a la façana de l'Ajuntament, que estan sota el punt de mira de la justícia. Ciutadans ha presentat recurs perquè es retirin. Quina és la posició de l'alcalde davant d'aquesta petició de retirada d'aquestes pancartes de la plaça, de la façana de l'Ajuntament?
No, com a alcalde, ja en l'anterior legislatura, també l'anterior alcalde, Josep Maria Rufí, sempre es va seguir amb la mateixa idea, i jo la segueixo, de que mentre la Dolors sigui a la presó, a l'Ajuntament hi haurà pancartes demanant la seva alliberació. Evidentment, si hi ha una resolució de la Junta Electoral, que ja la segurament hi serà els propers dies, doncs les haurem de retirar com vàrem fer en l'anterior legislatura. Nosaltres, com a administració pública, complim les ordres de la Junta Electoral, han de ser injustes o injustes. Però si venen de la Junta Electoral, doncs evidentment s'hauran de complir, com vàrem fer en la legislatura anterior, i en el moment que s'acabin les eleccions, doncs es tornaran a col·locar.
Després també hi ha un altre procediment judicial que afecta un dels regidors del seu ajuntament, el regidor de la CUP, que està acusat d'amenaces contra la policia espanyola. Hi ha algun posicionament per part de l'Ajuntament respecte a aquesta qüestió?
No, jo he parlat amb en Carles un parell de cops d'aquest tema. No ens ha demanat que no féssim res, ara per ara, i nosaltres, evidentment, seguirem amb el seu consell. Jo penso que ho està portant bé. Jo li vaig comentar que m'assemblava que havia sigut un error els seus comentaris. També és veritat que venien fruit d'un error gravíssim per part d'uns membres de la Policia Nacional on acusaven a comunistes, a la gent del 15M, que no treballessin per ajudar en les inundacions del sud d'Espanya. Em sembla que va ser un comentari desafortunadíssim amb una policia que hauria de ser democràtica i que en lloc d'Europa s'hauria produït mai un comentari com aquest tipus. La reacció del nostre regidor tampoc va ser afortunada de cap manera, però el nostre regidor al cap d'uns dies de seguida va demanar disculpes. Per tant, cosa que no han fet ningú més. Per tant, jo penso que això ha de quedar tancat i en qualsevol estat de dret, per opinions en el Twitter o per opinions en les cançons o per poesies, ningú pot anar mai a l'Audiència Nacional imputat per aquest tipus de qüestions que semblen més d'un estat fallit que no pas d'un estat democràtic normal i divers.
Canviem de qüestió. De fet, avui durant tot el dia estarem molt pendents de la sentència del judici. A la tarda estarem en directe des de Torroella. Serà un plaer poder tornar a parlar amb vostè per seguir aquestes concentracions de protesta. Com amb cada alcalde amb qui estem parlant durant els últims mesos, ja han passat pràcticament un mes des que es va acabar la temporada turística i imagino que han tingut temps de fer un cert balanç de com ha anat a nivell de visitants.
Bé, nosaltres, els primers números que tenim és que el juliol no va anar tot el bé que semblava i que l'agost ha anat bastant bé, jo diria que molt bé, que el setembre també i que el que portem d'octubre també. Per tant, el que sí que tenim clar és que el model turístic està canviant, que la gent s'està acumulant bastant les vacances des de fa uns quants anys al mes d'agost i que després hi ha un tipus de visitant, doncs, que està utilitzant els mesos de setembre, octubre, cada cop més semblants als de juny i juliol, i que això s'ha de tenir en compte en les properes promocions turístiques que fem com a municipi i com a Costa Brava.
I què es pot fer per què ha passat aquest juliol que va ser baix?
Bé, nosaltres depenem bastant el mes de juliol del turisme holandès, i per diferents circumstàncies d'organització interna d'Holanda, els holandesos fa uns anys que estan vinguent bastant tard, al mes de juliol, la tercera, quarta setmana de juliol, cosa que l'any que ve sembla ser que canvia i que tornem a un cicle on els holandesos tornen a una part d'Holanda, tornen a fer vacances a principis de juliol, i això es pot ajudar a mantenir aquest equilibri entre juliol i agost.
I quin canvi és aquest?
Com?
Quin canvi és aquest? Què és el que fan?
No, sembla ser que com a país estan organitzats, no sé de quina manera, perquè es vagin repartint les vacances en diferents en la diferent temporada d'estiu, i sembla ser que ara toca doncs que comencin doncs més aviat. Per tant, si a partir de l'any que ve els holandesos tornen a venir més aviat, doncs això es pot ajudar a equilibrar el que és el mes de juliol.
Després, a nivell de trànsit, va ser una de les qüestions que va ocupar més espai en l'últim debat electoral que vam fer a Ràdio Capital.
A nivell de?
De trànsit. El trànsit. Com ha funcionat els últims canvis que s'han intentat fer per redistribuir el trànsit i que no hi hagi tanta acumulació pel centre?
Sí, nosaltres des que estem al govern, ja des de l'anterior legislatura, van començar a treballar i a revifar tot el que representava la recuperació de les carreteres de l'Eix Ter. Nosaltres vam aconseguir un compromís fa tres anys i pico, per part de la Generalitat, de que en quatre anys s'invertirien 20 i pico de milions d'euros, tant a la carretera que va de la Pera fins a Torroella com la que va de Medinyà fins a Torroella passant per Jafre i per Verges. Malauradament, aquest compromís per ara no s'ha complert. Sabem que hi ha alguna actuació a punt de començar, que ja esperem que a principis d'any comencin la carretera de Medinyà fins a Sant Jordi, i aquest ha de ser l'inici perquè ja no pari aquesta reforma d'aquestes dues carreteres que per nosaltres són essencials. Això per un costat. Per un altre, ens preocupen moltíssim que hi ha moltíssima gent que no ve a l'Estartit ni a Torroella per culpa de les cues de la carretera de Pals. En aquest sentit, es van posar en contacte també amb la Generalitat i estan treballant el projecte per fer el que en diem la continuació de la carretera que ve de Palafrugell i que hauria d'empalmar amb la carretera que va a Figueres. Això passa per un segon pont, per un altre pont sobre el Ter, i que passa més o menys, o que hauria de passar, per l'alçada entre el Mas Veí i l'Empalma, la carretera que va cap a l'Escala. Això, evidentment, ens estalviaria una part de les cues importants a l'entrada de Torroella, perquè tots els cotxes que van cap a Figueres, l'Escala, Roses o França, ja no haurien de travessar per Torroella. Una altra qüestió que vàrem plantejar és que nosaltres com a Ajuntament estem treballant el projecte de les dues antenes a l'entrada de Torroella, una que es porti, un carrer que es porti directament cap a la pujada del Jardí Santa Clara, ja en direcció cap a l'Estartit, per sota del Carrefour, i una altra a l'esquerra que es porti directament en la gran bossa d'aparcament que tenim al voltant de l'Espai Ter, i que això voldria dir que tota la gent que vol venir a Torroella ja no hauria d'entrar a Torroella, sinó que ja directament s'aniria en un pàrquing sense tenir que fer cua. Això és important per nosaltres, però bàsicament el més important, i no solucionem mai les cues de forma definitiva a la carretera de Pals mentre no tinguem aquesta continuació de la carretera que va de Palafrugell fins a l'Empalma, i que això és una feina que no depèn de nosaltres, sinó que depèn de la Generalitat, i que esperem que es desbloquegi aviat, perquè sí que sabem que ja s'estan fent els projectes per tirar-ho endavant. I una altra qüestió que vàrem fer totalment provisional, però que ens està donant uns certs resultats, entre un 10 i un 15% menys de cues aquests dos, tres últims anys, és la derivació dels cotxes que van directament a l'Alt Empordà, no? De l'Escala Figueres Roses França, des de la rotonda de l'altre costat del pont, i que estan senyalitzats, doncs, per anar cap a aquest, a l'Alt Empordà sense tenir que travessar Torroella. Mm. Això també ens ha rebaixat una mica les cues i n'estem satisfets.
Aquests dos canvis que sí que depenen de vostès, per exemple, aquesta carretera o aquest camí directe cap a l'aparcament de l'Espai Ter, això per quan està previst?
Home, nosaltres esperem que en aquesta legislatura es pugui executar. Si podem executar això, creiem que rebaixarem les cues a l'entrada de Torroella en un 30-35%.
Això en aquesta legislatura, o sigui, en aquest mandat.
En aquest mandat,
perfecte. Clar, tot això també es fa per evitar, bàsicament es fa per evitar cotxes al passeig de Catalunya, a la C31, l'enllaç a la C31. Per exemple, va una zona que és complicada, que és, i ho demostra aquest accident que va passar la setmana passada, un cambrer que estava treballant en un bar d'aquest passeig, que el van haver de portar a l'hospital en estat crític, per un atropellament, és a dir, que entenc que s'ha d'augmentar la precaució en aquesta zona.
Sí, a veure, aquí realment el passeig de Catalunya en aquests últims anys ha agafat una embranzida important en el tema comercial, en el tema de terrasses, i evidentment com a Ajuntament això ara hi hem de posar-hi solució, perquè no pot ser que aquests nois o noies que treballen en aquests negocis, doncs, es juguin la vida cada vegada que travessen el passeig. Per tant, segur que en els propers dies hi haurà notícies en aquest sentit, que es prendran una sèrie de mesures, no només perquè hi ha hagut aquest accident, sinó que ja n'hi ha hagut algun altre. Fa un any n'hi va haver un altre de molt greu, que afortunadament també ha pogut refer-se, però realment és un perill, és un lloc de trànsit habitual i el tant per cent de possibilitats que hi hagi un accident és elevat. Per tant, són necessàries més mesures de les que ja hem pres perquè això no es torni a passar.
I quines són aquestes novetats? En quin sentit aniran?
No et sento ara.
Diu que hi haurà novetats, hi haurà canvis, que s'anunciaran mesures. Quines mesures s'anunciaran?
Això ara la policia està fent un informe amb això, en aquest sentit. En parlarem al govern, tant al govern com tots els grups municipals, ho posarem sobre la taula al llarg d'aquest mes i a partir d'aquí començarem a actuar.
Però què és el que li agradaria canviar a vostè? Què és el que creu que s'hauria de deixar de fer, per exemple?
No, bàsicament uns controls de velocitat clars i exhaustius i que tothom entengui que quan senten el passeig de Tarruella és un passeig on hi ha molta vida, tant comercial com peatonal, i que no es pot passar de velocitats que rondin el 30 km per hora.
Clar, és que quants cotxes hi poden passar per aquest passeig diàriament?
Depèn de la temporada de l'any. A l'estiu moltíssims, però l'estiu per lo general passen més a poc. El gran problema és quan és a la nit, quan les terrasses estan obertes i passa pocs cotxes, que hi pot haver-hi un tant per cent molt petit de gent, que vagin de pressa pel passeig. Però aquest tant per cent petit de gent pot crear un problema com es van crear fa dos dissabtes.
Estem parlant de radars o de ressalts?
Els ressalts són complicats perquè és un dels llocs on baixa més aigua de Tarruella, perquè és una zona, diguem, de desaigua natural, però sí tot el que és la senyalització, els radars, per exemple, nosaltres hem col·locat una senyalització només avisadora, sense sanció, en el Vicenç Bou en direcció cap a l'Estartit, i ens ha baixat la velocitat d'una forma brutal. Potser serà una de les qüestions que haurem de fer aquí en el passeig de Catalunya.
Després, hi ha algunes altres obres, canvis que es vulguin tenir llestes ara que ha acabat la temporada alta? Què és el que està així sobre la taula ara mateix?
Com dius? És que no et sentia.
Ai, deu haver algun problema amb la cobertura, no? Li preguntava
sí,
que ara...
hi ha paraules que no te les sento, no t'entenc.
Doncs tornem-hi. Li preguntava si, ara que ha acabat la temporada alta, com passa a molts altres municipis, si hi ha obres previstes durant els propers mesos, per exemple, a l'Estartit, com avancen les obres de l'Estartit a la zona comercial, també el passeig?
Bé, a l'Estartit hi ha... La primera obra que es començarà serà la biblioteca, que ja està aprovada definitivament i s'està repassant una sèrie de partides, però ja serà per la contractació. Per tant, aquest hivern es començarà a executar la biblioteca i també és previst que a principis de l'any que ve es comenci l'Espai Medes, la segona fase de l'Espai Medes allà al port, que és una obra important pel municipi. A Tarruella, doncs, evidentment, s'ha d'acabar el pavelló, que està en la seva última fase, que ens queden uns 3 mesos d'obres, i que, per tant, esperem doncs, que a principis d'any, o finals de gener, estigui acabat el pavelló i ja hi puguin anar-hi els esportistes, els clubs, a utilitzar-lo. Això ens representa una descongestió important de l'actual pavelló. I després es continuen doncs, petites obres que estan previstes en el pressupost de 2019 i les noves que estaran previstes en el pressupost del 2020.
Anem acabant ja. Junts per Catalunya denuncia un incompliment de les condicions en el servei de la zona blava. Critiquen, per exemple, que no es poden donar de forma fraccionada les dues hores gratuïtes d'aparcament, que el temps gratuït no es pot gestionar des de l'aplicació. Això diu que això apareixia en el contracte signat amb l'empresa i no es compleix. Quina és la resposta de l'Ajuntament? S'ha fet alguna acció per comprovar-ho i per i perquè això canviï?
No, Junts per Catalunya, la gent que estava a Junts per Catalunya ja estava en el govern anterior i està funcionant exactament com en el govern anterior. La idea de l'Ajuntament és que la zona blava ha de servir molt per reforçar el comerç del nucli antic de Torroella. La zona blava de Torroella té 2 hores gratuïtes perquè la gent pugui aparcar i pugui venir a comprar o esmorzar o dinar en el nucli antic de Torroella. Si ho féssim fraccionat, seria només per avisar i per petits avisos o per petits recados o petites històries. L'objectiu de la zona blava de Torroella, segueixo pensant, i crec que amb això tothom hi està d'acord, és que ha de donar un servei en el comerç de Torroella. Hem de pensar també que Torroella està voltat d'aparcaments gratuïts i que en 5 minuts tothom qui vulgui anar a fer qualsevol gestió a Torroella, en 5 minuts poden aparcar a l'Espai Ter, poden aparcar a la carretera de l'Estartit, poden aparcar a diferents llocs del municipi que no hi ha zona blava. Per tant, no és un problema de poble, ni molt menys això.
Però és una qüestió d'incompliment del contracte, tal com denuncia Junts per Catalunya?
No. Jo considero que no, de cap manera.
Però, és a dir... No és qüestió del que consideri un, sinó de si està passant o no, si s'està complint el que diu el contracte.
Bueno, això el regidor que ho porta ens està dient que amb el nou contracte i amb la maquinària que es va decidir instal·lar havia d'anar d'aquesta manera i així s'està anant i està funcionant perfectament. I les queixes per part de la gent s'han minimitzat en 3 anys a la mínima expressió.
Queda clar. Senyor alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, per aquesta entrevista extensa que hem fet, i molts ànims de cara al dia d'avui, i que tinguem tots plegats molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el dia. Són les 8 i 42 minuts, 2 minuts i arribarem, 2-3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Hi ha més notícies que us volem explicar en aquest Supermatí d'avui.
Supermatí a Ràdio Capital.
El ple d'octubre del Consell Comarcal del Baix Empordà del passat ple, el PSC va criticar l'augment de retribucions de l'equip de govern, que en total arriba, segons denuncien, a quasi 100.000 euros. És una informació de Manel Magrinya.
A més del sou del gerent, que no ens ha estat possible determinar, el capítol de retribució dels càrrecs públics del Consell queda de la següent manera. El president Joan Loureiro i el vicepresident primer Xavier Dilmé, amb 2 en dedicació exclusiva, cobraran 3.579.000 euros el primer i 2.857.000 euros el segon, mentre que l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, tindrà dedicació parcial i cobrarà 1.100 euros sous, tots ells bruts, mensuals en 14 pagues. El PSC va demanar que s'actualitzi el portal de transparència del Consell i s'incloguin les retribucions dels òrgans de govern, així com les declaracions d'interessos dels consellers comarcals.
Però a més el PSC també va criticar concretament la retribució del vicepresident tercer i alcalde de la Bisbal, l'Enric Marquès.
En efecte, tal com va explicar Òscar Aparicio a Ràdio Capital.
El nostre vot en contra és de bé perquè entenem no justificat que un conseller comarcal que només tingui les delegacions en el Consorci de Normalització Lingüística i l'Arxiu Comarcal de cap forma està justificat que tingui una dedicació parcial de 15 hores setmanals a 1.110 euros al mes per 14 pagues. Si el senyor Marquès hagués mantingut delegació d'ensenyament, nosaltres no ens haguéssim oposat, però és evident que 15 hores setmanals donen per molt i no per fer només aquestes 2 àrees quan hi ha consellers comarcals del propi govern que hi dediquen moltes més hores a les seves delegacions.
Aquí a Ràdio Capital hem intentat posar-nos en contacte amb l'Enric Marquès, que no ha volgut fer cap declaració. Recordareu una cosa que ja us vam explicar la setmana passada, que és que l'Ajuntament de Verges s'ha plantat, ha dit que no farà classes al seu institut d'escola fins que no hi hagi no es resolguin els desperfectes de la teulada. Això cada dia que hi hagi tramuntana, per tant, quan hi hagi tramuntana no hi haurà classe a Verges. Van reclamar al Departament d'Ensenyament que pagués aquesta reparació. Ara hi ha resposta del govern de la Generalitat.
les respostes que el Departament d'Ensenyament exigeix a l'Ajuntament de Verges que repari amb el seu pressupost els desperfectes d'aquesta teulada de l'Institut Escola. Ho ha dit el Departament, com dèiem, en una notificació.
Sí, en aquesta notificació també demanaven que s'enviés l'informe tècnic de l'estat de la teulada per comprovar si s'han de fer altres actuacions. El director de Serveis Territorials d'Ensenyament, Martí Fonelleres, ha dit que el volen comparar amb l'informe que tenen a la Generalitat per si s'ha de reparar alguna cosa més. I també ha demanat a l'Ajuntament que ho arregli, però en cas que no es pugui solucionar, ha dit que estaven oberts a solucions.
Es tracta d'una crisi, però, que ja ve de lluny.
Sí, fa temps que l'Ajuntament de Verges va notificar la problemàtica al Departament d'Educació demanant mesures econòmiques perquè el Departament pagués una part o la reparació de la teulada, ja que consideren que estan assumint despeses que no pertocarien. En concret, ja fa més de 9 anys que el municipi reclama un nou edifici, ja que no només les instal·lacions estan envellides, sinó que també hi ha alumnes de secundària en barracons disseminats a 700 metres de l'edifici.
Moltes gràcies, Eugènia Güell. La CUP, de fet, hi ha molta polèmica a Calonge per la retirada de la pancarta. De fet, la pancarta dels presos polítics de l'Ajuntament de Calonge ja no es pot veure, està al revés, llavors no es pot llegir. Hi ha polèmica de l'equip de govern d'Esquerra Republicana i altres partits sobiranistes amb la resta de partits que també són sobiranistes, com per exemple la CUP i també Junts per Catalunya. La CUP de Calonge i Sant Antoni es mostra decebuda després que la setmana passada el govern decidís girar la pancarta de les preses i els presos polítics. Ens amplia aquesta informació i tota la reacció dels partits amb Pedro Ruiz.
L'Ajuntament va decidir girar-la perquè la Junta Electoral de Zona ho havia notificat, tot i que no l'ha despenjat. També han retirat les estelades i les ha substituït per senyeres fins després de les eleccions generals. A tot això, Lluís Casas, el regidor de la CUP, s'ha mostrat decebut, però assegura que respecta però no comparteix la decisió. De fet, Casas va dir a l'alcalde a l'últim ple que no la despengés, passi el que passi, i deia que estava disposat a ser corresponsable de la decisió i les conseqüències que comportés. L'escoltem.
No estem d'acord amb aquesta decisió, però no és un tema en relació a la persona, a l'alcalde, que sabem que la Junta Electoral adreça, no, els escrits a la persona a qui lidera l'alcaldia, sinó pel moment de país. No? Per nosaltres és una situació excepcional que requereix una resposta de desobediència institucional ja. I per això plantejàvem una idea que ens hagués agradat molt, que era poder corresponsabilitzar tot el que pugui esdevenir a partir de no retirar la pancarta ni les estelades.
Malgrat aquest desacord, Casas ha confirmat que això no compromet el pacte de legislatura i estabilitat que tenen signat amb l'executiu.
I des de l'oposició, què hi diu Junts per Catalunya?
Doncs des de Junts per Calonge i Sant Antoni també han manifestat el seu desacord, reiterant que s'ha contradit una moció que es va votar al ple i ha demanat tornar a fer llegible la pancarta. Escoltem Jordi Soler, cap de l'oposició.
No sabia amb res amb el que va acordar el ple, no sabia amb res amb el que van discutir les forces nacionalistes en el ple, i una vegada més el equip de govern demostra una absoluta manca de criteri, una absoluta manca de saber què ha de fer en cada moment, i en aquests moments pues, sense llibert de girar la pancarta. Estem absolutament en contra, no sabem el que vol exactament el senyor Calva i el equip de govern, i només vol recordar que nosaltres en el seu moment vam fer el que vam fer i vam posar les ordres.
La pancarta que la va posar el govern, format per Esquerra, Avancem i Republicans, es va penjar a la façana de la seu consistorial el passat 23 d'agost.
Ja coneixem, gràcies a les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, el sou dels alcaldes d'Espanya. Dels municipis del Baix Empordà no s'ha publicat el sou de cada alcalde, però sí de la gran majoria. L'exalcalde de Calonge, Jordi Soler, és el que més ingressos va rebre el 2018. Estem parlant de dades del 2018, mentre que Núria Berga, de Jafre, va ser la que en va obtenir menys.
Les dades del 2018 fan palès que l'alcalde amb més salari durant el curs passat va ser Jordi Soler, batlle de Calonge i Sant Antoni. Antoni fins al passat mes de maig del 2019. En canvi, la persona que menys ingressos va rebre va ser Núria Berga i Ferrer, alcaldessa de Jafre. La diferència entre ambdós és que la dedicació de Jordi Soler era exclusiva i percebia 50.000 euros anuals, mentre que Núria Berga ingressava 2.100 euros per una feina sense dedicació. Igual que l'any passat, les informacions s'han classificat segons la dedicació de cada batlle en el càrrec: exclusiva, parcial i sense dedicació. Els que tenen una dedicació exclusiva són aquells que treballen com a alcalde o alcaldessa tot l'any. L'altra és parcial. En aquest cas treballen com a batlle, però també tenen una feina secundària. I finalment, hi ha la secció d'aquells que s'engloben dins de sense dedicació. Aquests últims no reben cap ingrés en concepte de salari, però sí per assistir als plens o altres retribucions. També hi ha la categoria sense dades, perquè els ajuntaments no envien les dades a la Secretaria d'Estat de la Funció Pública. En el cas del Baix Empordà, trobem Castellplatja d'Aro, Ullà, Corçà i Bellcaire d'Empordà.
I com han quedat els resultats de la demarcació de Girona?
Doncs dins de la província de Girona també hi ha diferències notables respecte a les retribucions de cada alcalde. Jordi Soler va ser el tercer alcalde amb més ingressos durant el 2018, igual que l'any anterior, per darrere de Lloret de Mar i Blanes. Girona, però, ja no es troba en la primera posició de les retribucions i Lloret de Mar li passa al davant. També destacar que Carles Motes, batlle de Sant Feliu de Guíxols, és el cinquè que més diners percep, tot i tenir una dedicació parcial amb una retribució de 44.000 euros anuals, la mateixa que l'any 2017.
Ja s'ha tancat el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begú, que aquest cap de setmana s'ha celebrat al municipi de Begú, aquesta cinquena edició. Ha viscut un cap de setmana farcit d'activitats a l'aire lliure i al cinema casino dirigides als cinèfils i també al gran públic.
El gran atractiu de la segona jornada del Festival Internacional de Cinema de Comèdia ha estat la projecció del llargmetratge A Rainy Day in New York, la darrera pel·lícula dirigida pel cèlebre actor i director nord-americà Woody Allen. L'estrena, que narra la història d'una jove parella d'enamorats universitaris que es disposen a passar un cap de setmana a la ciutat de Nova York, ha estat la cirereta del pastís d'una diada que també ha comptat amb espectacles al carrer. La sessió inaugural de curtmetratges amb la projecció de l'espanyola RIP, de Calle Casas i Albert Pintó, la presentació dels premis New Talent Reales Seguros, gran novetat de l'edició d'enguany, la visita guiada Begú Movie Set and Artist Shelter i una sessió exclusiva per les escoles de Begú i Esclanyà amb l'exhibició de la pel·lícula brasilera Lino. Abans, però, el dijous 10 d'octubre, l'exhibició del clàssic italià Rufufu, dirigit per Mario Monicelli i amb Vittorio Gassman i Marcello Mastroianni com a grans protagonistes, ja havia donat el tret de sortida al certamen d'enguany.
I Juan Ferrer ha presidit el jurat del certamen.
Sí, mentrestant, un dels altres grans atractius de l'edició ha estat la concessió del Premi d'Honor a la Mostra de Cinema Llatinoamericà, un dels festivals cinematogràfics més importants del país amb motiu del seu 25è aniversari. En aquest sentit, coincidint amb aquesta efemèride, el crític de cinema del diari El Segre, escriptor cinematogràfic i director de la Mostra de Cinema Llatinoamericà, Joan Ferrer, ha estat escollit aquest 2019 com a encarregat de presidir el jurat del Festival Begurenc. Format per la programadora musical Alessandra Bautista, el productor Andreu Comerma i la muntadora Eva Rosse.
I ara una bona notícia, que és que l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols ha aconseguit una cadira adaptada per una nena amb una malaltia poc comuna que afecta el creixement. La pagarà el Departament d'Ensenyament, aquesta cadira.
Era una cadira que necessitava respatller avançat i un repòs a peus i que li havien prescrit els metges. L'alumne de P3 va començar el curs el 12 de setembre i ja ha passat pràcticament un mes fins que finalment la cadira ha arribat, tal com ha pogut confirmar Ràdio Capital. Paral·lelament, també s'han instal·lat dues baranes als lavabos per facilitar-ne el seu ús i fer-ho inclusiu.
Explica'ns els antecedents, Pedro.
Doncs aquesta és una demanda que venien fent els pares des del passat mes de desembre i quan van formalitzar la matrícula van tornar a demanar-la. Després de 3 setmanes d'escolarització, tant l'AMPA com els pares van sol·licitar-ho novament i el departament va respondre que l'escola demanaria la cadira que pertocava. La situació també s'havia traslladat al síndic de Greuges.
Dissabte 19 i diumenge 20 d'octubre, Sant Sadurní de l'Heura es farà un curset d'iniciació a la natura per grans i petits que organitza l'Associació d'Educació Ambiental CITRA. Marinyan té els detalls.
El proper cap de setmana, l'Associació d'Educació Ambiental CITRA organitza un curset gratuït d'iniciació a la natura, orientat a grans i petits, amb l'objectiu de descobrir la fauna i la flora d'aquest entorn que ens és tan pròxim com és el massís natural de les Gavarres. Es faran dues sessions, dissabte 19, dues xerrades didàctiques, i diumenge 20, una caminada guiada a càrrec del naturalista i biòleg Quim Carol per observar la fauna, i una altra d'Oriol Bassa, enginyer de forest i especialista per tant en enginyeria i medi forestal, que descobrirà als assistents la flora del massís.
I què podrà veure la gent que s'apunti a aquest curset?
Doncs l'amic Quim Carol ens explica totes les meravelles que amaguen les nostres estimades Gavarres i a les que podeu tenir accés si us animeu.
El del riu d'Aró i rieres adjacents, amb espècies emblemàtiques com l'espinós o el toró, i boscos de ribera amb verns, freixes i saules. També hi trobarem una massa forestal molt ben conservada, amb els alzinars i les sureres, que han estat testimonis del pas del temps i de l'acció de l'home, i que avui acullen gran varietat de fauna, com els picots, estors, gamarussos, serps de ferradura, senglars i també escalipatxos. En conjunt, un paisatge que engloba un patrimoni natural i cultural que ens cal tornar a conèixer per poder-lo valorar, estimar i alhora protegir. Us esperem el 19 i 20 d'octubre a la Concòrdia de Sant Sadurní. L'activitat és gratuïta.
Per assistir al curset, cal inscriure's al 629-040295 o per correu electrònic a citraeducacioambiental@gmail.com o presencialment al cafetí de la Concòrdia, Sant Sadurní de l'Heura. El número de telèfon i el correu electrònic els trobareu a la nostra web radiocapital.cat.
Gràcies, Manel. Posem-hi ara comentari, el comentari de la Sabel Gámez.
Fa pocs dies he tornat un viatge que a priori pot semblar el típic viatge del típic turista que només vol sortir a platja. Però res més lluny de la realitat. Quan viatges, pots cercar i trobar el que realment vols i retirar el vel que amaga el veritable valor de viatjar, conèixer altres cultures i viure-les. I si l'entorn és idíl·lic, millor. A Ribera Maya jo he trobat el significat de l'ataca mongòlica. Després de diversos dies, implicant-me en la cultura local, gaudint dels espectaculars miracles de la natura com són els manglars i els cenotes, d'uns arbres que semblen trets dels contes dels germans Grimm, amb unes arrels que sobresurten de la terra per abraçar cada dia, vaig escoltar per primera vegada el que significava l'ataca mongòlica. Un senyal de naixement que s'exterioritza els primers mesos de vida i desapareix després si el teu ADN prové dels Maya, un poble amb una cultura que arriba no només fins als nostres dies, sinó que arriba directament al cor, i tenim a seguir fent immersió a la seva història, una història plena de misteris dins d'un temps que trasllada a tots els temps. I ara és un d'aquests temps. I aquesta taca que es torna invisible, de la que estan orgullosos, és un dels molts signes d'identitat d'un poble que parla amb les estrelles, que va inventar amb una petxina el número 0, que va construir piràmides màgiques, on un au, el Quetzal, encara respon sent crides, i on una botifarra catalana, una bandera, un pa amb tomata i uns indicadors que t'informen els quilòmetres que et manquen per arribar a Barcelona, Tarragona, Lleida i a la meva estimada Girona formen part d'un paisatge que quedant tan lluny et fa sentir molt a prop. I nosaltres tenim la nostra pròpia taca mongòlica, i l'Empordà pot sentir-se molt orgullós de que tot el que representa no és invisible a ningú, inclús a l'altra part del món. I a qualsevol racó recorden la nostra marca registrada Costa Brava, camins de ronda, gastronomia excel·lent, cultura, pintura, música, mar i natura, el regne de Sa Majestat Tramuntana.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
30 segons i arribarem a les 9. Hora de repassar de seguida ràpidament el que ens porta la informació general, el que passa més enllà del Baix Empordà. Almenys 24 morts, 17 desapareguts i 170 ferits per un potent tifó al Japó. Tres rius es desborden i el govern desplega 27.000 militars per ajudar en les feines.
A la prefectura de Nagano, una de les més afectades, la pluja ha desbordat el riu Chikuma. L'aigua ha arrossegat vehicles, ha enfonsat un pont i ha inundat diverses localitats pròximes. Almenys hi ha 3 desapareguts. Les imatges difoses als mitjans de comunicació locals i a les xarxes socials mostren poblacions senceres inundades, on l'aigua supera el metre d'altura. Els característics trens bala japonesos també han quedat gairebé submergits per la pluja torrencial.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ordena la retirada de totes les tropes dels Estats Units. Forces del règim sirià acudeixen a ajudar els kurds.
Fins ara el Pentàgon havia intentat dissuadir el president Trump de deixar abandonats els seus aliats kurds, però dissabte no van posar cap trava a la seva última decisió. Tot el contrari. El govern nord-americà vol prioritzar la seguretat dels seus militars i el perill sobre el territori és ara evident, segons detalla el secretari de Defensa, Mark Esper. En l'actualitat hi ha un miler de militars dels Estats Units al nord-est d'aquest país, la majoria forces especials. Aquests efectius no abandonaran completament Síria, sinó que bona part d'ells es traslladaran una mica més cap al sud, fora de la zona dels enfrontaments, segons va aclarir Esper. Però no va detallar exactament on.
I atenció, perquè l'ultradreta torna a guanyar les eleccions de Polònia, augmenta la seva representació segons els sondejos.
El partit d'extrema dreta Llei i Justícia va revalidar la seva majoria absoluta a les eleccions parlamentàries celebrades dissabte a Polònia i podrà tornar a governar en solitari còmodament, malgrat les seves polèmiques reformes i els seus constants enfrontaments amb Brussel·les. El partit fins i tot hauria augmentat ahir lleugerament la seva representació al Parlament. Hauria obtingut el 43,6% dels vots, cosa que equival a 239 dels 460 escons de la Cambra Legislativa, segons el sondeig de l'Institut Ipsos.
Fins aquí el supermatí d'avui, un supermatí especial molt marcat per la sentència del judici del procés, però no us deixem, de fet. Durant tot el matí estarem aquí en directe amb el Marc Clapés, el Matí Capital, i en quan tinguem el resultat de la sentència serem aquí per explicar-vos-ho, i també tot explicat a radiocapital.cat. I aquest vespre tenim una cita a Verges on seguirem les concentracions de protesta contra aquesta sentència del judici del procés. Una cita a Torroella, no a Verges, disculpeu. Una cita a Torroella. Això, que dèiem, de seguida arriba en Marc Clapés amb el seu Matí Capital i nosaltres ens escoltem d'aquí una estona en quan sapiguem el contingut d'aquesta sentència del judici del Suprem. Que tinguem molta sort entre tots, que sapiguem tots gestionar el contingut d'aquest document, que segur que farà tremolar la justícia i la democràcia tal com la coneixem, perquè suposarà enviar a la presó durant uns quants anys persones que van celebrar un referèndum, però sobretot el que hem de fer és saber com gestionar aquesta resposta al judici del procés. Les 9 i 4 minuts pràcticament. De seguida tornem amb en Marc Clapés i amb tota la redacció d'informatius explicant-vos aquest dia tan especial, aquest dia en què escoltar la ràdio és indispensable. Fins ara.
Ràdio Capital de l'Empordà. Especial informatiu.
Bon dia, interrompem aquesta programació, la programació de Ràdio Capital, per explicar-vos que ho acabem de saber. Dolors Bassa ha estat condemnada a 12 anys de presó pel Tribunal Suprem. 12 anys de presó per Dolors Bassa per un delicte de sedició i malversació pels fets de l'1 d'octubre i també del 20 de setembre en global, els fets del setembre i octubre del 2017. Una Dolors Bassa torroellenca que ahir va fer 600 dies que està a la presó, en presó provisional. Doncs bé, ara la sentència ja s'ha confirmat abans de donar-la a conèixer als interessats, abans de donar-la a conèixer els presos i els seus advocats. S'ha fet pública a través primer d'una filtració als mitjans de comunicació, concretament a l'Espanyol, i ara tots els mitjans ja ho confirmen de fons del Tribunal Suprem. Per tant, confirmadíssims aquests 12 anys de presó per Dolors Bassa per sedició i malversació. Una pena que és superior a la que demanava l'advocacia de l'Estat, també per sedició i malversació, i que també condemna amb aquesta sentència a la resta de presos polítics. Repassem les penes que cauen a cadascun dels presos. El Tribunal Suprem condemna per sedició i malversació Oriol Junqueras a 13 anys de presó, Jordi Turull a 12, Raül Romeva a 12 i Dolors Bassa a 12, també els mateixos anys d'inhabilitació. Per tant, sedició i malversació, la suma d'aquests dos delictes, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Oriol Junqueras 13 anys, Jordi Turull 12 anys, Raül Romeva 12, Dolors Bassa 12. Només per sedició, només per sedició. Per tant, penes menors. Carme Forcadell, 11 anys i mig. Quim Forn, 10 anys i mig. Josep Rull, 10 anys i mig. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, els primers que van anar a la presó, que demà farà 2 anys que estan en presó preventiva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 9 anys de presó. Aquestes són les sentències, la sentència que acaba de donar a conèixer el Tribunal Suprem. Dolors Bassa, atenció, recordem-ho, Dolors Bassa, la torroellenca. Dolors Bassa, 12 anys de presó per sedició i per malversació. Per tant, condemnes de 9 a 13 anys. La resta, els tres jutges, els tres consellers que formaven part del govern Puigdemont, que també estaven acusats en aquest judici, formaven part del judici, però no estaven acusats ni de sedició ni de malversació, no aniran a la presó. Per què? Doncs perquè Santi Vila ha estat condemnat per un delicte de desobediència i multa de 10 mesos, Meritxell Borràs, condemnada per desobediència i multa de 10 mesos, Carles Mundó, desobediència i també multa de 10 mesos, tots amb una quota diària de 200 euros i també un any i 8 mesos d'inhabilitació especial. Per tant, dia històric, dia 14 d'octubre de 2019, dia històric, dia en què s'ha conegut que el Tribunal Suprem jutja i condemna entre 9 i 13 anys els membres del govern Puigdemont que no van marxar a l'exili l'octubre del 2017. Recordem-ho. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, condemnats per sedició i també per malversació. És a dir, la sedició és aquest delicte que implica que no hi va haver violència, però sí que es buscaven alçaments tumultuaris per evitar que es complissin la llei i per desfermar o desorganitzar, per fer mal al sistema constitucional. Una petició, una decisió que s'ha pres per unanimitat. La sala penal del Tribunal Suprem descarta condemnar els 12 acusats de rebel·lió, sinó que bàsicament de sedició, alguns de malversació i els 3 restants que no estaven a la presó, només de desobediència. Segons l'Espanyol, de fet, hem de saber, heu de saber que hi ha molt pocs detalls, hi ha molt pocs detalls de la sentència. De moment, oficialment, només coneixem els delictes i la xifra d'anys de condemna. Els detalls dels motius pels quals es fa la condemna, doncs, els anirem sabent conforme passin les hores. El que sí que podem explicar és això, les dades de sentència i després les... De fet, ara estem veient que hi ha comunicació oficial per part del Poder Judicial. És el que els dèiem, que s'havia dit que no s'informaria fins que els jutges, fins que els acusats no ho sabessin. Doncs bé, el Consell General del Poder Judicial ja acaba de fer un comunicat en què explica aquestes condemnes, un comunicat, una pàgina web que ara mateix està bloquejada. Estem intentant obrir el document que ha penjat el Consell General del Poder Judicial i no podem accedir-hi. Per tant, avui el que hem d'estar pendents és d'aquestes característiques, d'aquestes coses que estan provades segons el Tribunal Suprem. Sí que us podem explicar el que avancen alguns diaris com El Español. El Español sí que explica les motivacions d'aquesta sentència. Per exemple, explica que de Dolors Bassa, bé, diu que no hi ha cap pena màxima, ningú, a cap dels acusats se'ls ha imposat la sanció màxima possible per aquests delictes, però sí que diu que els fets d'aquells mesos, de l'octubre del 2017, van desembocar en la declaració unilateral d'independència des de l'aprovació de les lleis de ruptura pel Parlament fins als incidents del dies 20 i 21 de setembre per obstaculitzar la investigació judicial dels preparatius de l'1 d'octubre i la pròpia celebració del referèndum. Tot i la prohibició del Tribunal Constitucional, creu que això va suposar un alçament públic i tumultuari amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional. El Suprem diu que hi ha una connexió entre la sedició comesa pels polítics independentistes amb l'objectiu inherent de la rebel·lió, però que no hi ha aquesta relació directa i que no es va arribar a consumar aquesta rebel·lió i aquesta violència, però sí que hi havia la intenció, i això és el que mostra el delicte de rebel·lió. I ara mateix, doncs, podem anar explicant les reaccions a aquesta sentència. Per exemple, el president de la Generalitat, Quim Torra, de fet no ha fet cap tuit en els últims minuts, però sí que ha recordat que a Twitter que tal dia com avui se celebrava el Consell de Guerra contra el molt honorable president Lluís Companys, el 1940, acusat d'adhesió a la rebel·lió militar. Companys va al·legar que no se'l jutjava ell, sinó el president de la Generalitat de Catalunya, i va ser condemnat a mort. És un tuit que feia recordant els fets que van passar ara fa 79 anys. Per tant, molt pendents d'aquestes reaccions que vagin passant. Recordem, Dolors Bassa condemnada a 12 anys de presó pel Tribunal Suprem. Segons ja s'ha confirmat, 12 anys de presó per un delicte de sedició i de malversació. Les reaccions són inabastables, ara mateix n'hi ha moltíssimes a tot arreu, per tots els mitjans, sobretot a Twitter, ja s'anima a sortir al carrer. De fet, ens expliquen alguns mitjans que un funcionari de justícia ja és a la presó del Puig de les Basses per notificar la sentència a Dolors Bassa, tot i que si estava escoltant la ràdio ja se n'ha assabentat, perquè no s'ha complert el que s'havia promès per part de la justícia espanyola, que és que qui primer ho sabria serien els acusats i després es faria públic. La CUP, per exemple, ha llançat un missatge a les xarxes socials en què diu: és el carrer on el poble es defensa. Missatge de la CUP a les xarxes socials, i que anima a sortir al carrer. El Tsunami Democràtic avisa que estan preparats per respondre a aquesta sentència del Tribunal Suprem.
Haurien allargat?
Pendents de quins són. Pendents de quines siguin les mobilitzacions. Ara mateix hi ha mobilitzacions a Lledoners, a la presó de Lledoners, i s'esperen també a tota la resta de presons. el que diuen des de Tsunami Democràtic ara mateix. Fa un minut acabem de fer un tuit en què diuen que a la una s'anunciarà la primera acció d'aquesta convocatòria, aquest principi de resposta a la sentència. A la una del migdia s'anunciarà la primera acció per respondre contra la sentència. Aquest Tsunami Democràtic, que és aquest moviment promogut des de partits i entitats. Repassem, si us sembla, el que diu el Tribunal Suprem a nivell de xifres, perquè és el que coneixem fins ara. De moment només coneixem les xifres que, i els delictes que imposa el Tribunal Suprem a tots els presos. Tenim Oriol Junqueras com a màxim instigador d'aquesta sedició. Pena màxima de 13 anys i... pena de sedició i de malversació. Però després ja venen la resta de presos que tenien càrrecs al govern i que van gastar diners pel referèndum, segons el tribunal. Això implica que van cometre un delicte de malversació. Aquí ja hi tenim Dolors Bassa. Dolors Bassa, que està condemnada juntament amb Romeva i Turull a 12 anys de presó. 12 anys de presó per sedició i per malversació. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, 11 anys, Forn i Turull, i penes de 9 anys pels líders de les entitats sobiranistes, per en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que són els que més temps porten a la presó. Com us dèiem, reaccions que són difícils d'abastar ara mateix per la immensa, la quantitat ingent de reaccions que s'estan succeint i que expliquem de seguida. Per exemple, Jordi Cuixart, missatge des de la presó a Twitter, la resposta a la sentència, la reincidència, diu, ho tornarem a fer, amnistia, democràcia i autodeterminació. I és que aquest missatge d'amnistia serà ara el cavall de batalla del sobiranisme perquè implica oblidar i que no tinguin lloc aquests... i que no hagin, i considerar que no han tingut lloc els delictes dels quals, pels quals se'ls ha jutjat, que no han estat delictes. Si us sembla, repassem un últim cop les penes i de seguida arribarà en Marc Clapés amb el Matí Capital i podrem fer una mica de balanç de tot el que ha passat fins ara. Podem, sí, fem-ho així,